11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dilluns. Ja ho sabeu, aquesta hora el que ens agrada fer és parlar de futbol, de tot el que deixa la jornada de la Lliga BBVA als nostres caps. Al final hi repassaré una mica amb els companys d'aquesta casa. Avui ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils, com sempre, el Raül Gales. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Nostre tècnic i perico il·lustre.
Sí, gràcies.
Està bé això, bon. També ens acompanya el cap de futbol de Mundo Deportivo, Jesús Galindo. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergi Alemany, què tal, com estàs?
Molt bon dia de nou.
Avui en petit comitè, aquesta tertúlia esportiva, no es pot acompanyar ni el Josep Maria Félez ni el Miquel Molina. Segur que la setmana que ve, després del clàssic, aquest no s'ho perdran pas, eh?
Estarà tothom.
Aquí no faltarà.
Depèn del resultat, eh?
Home, no, també, si és dolent, també segur també que hi serem aquí, eh? Sí. Per desfogar-nos una mica.
No dubtis, cap més raó. I esperem que no sigui així.
No. Esperem que no. Parlant de desfogar-nos, aquesta setmana no fa falta desfogar-se massa, perquè després de que el Barça li faci 7 gols a l'Osasuna, doncs a punts negatius en podem fer de primera, Jesús?
No. No, a veure, jo crec que el resultat és una mica, no diria anecdòtic, sí, però vull dir, no és molt significatiu guanyar Osasuna, que és un equip que està patint a baix, i així, i que guanyi el Barça, perquè el Barça desperta. Vull dir, té una reacció, ha despertat i així. Jo el que sí que veig significatiu són els símptomes que ha donat aquest Barça. Els símptomes que jo crec que molta gent, com es queixaven alguns jugadors, el van voler matar abans d'hora. Jo la setmana passada defensava, encara jo creia en aquest Barça, i segueixo creient, que al Barça li falten, manca moltes coses, que tindria que haver fet una renovació que té pendent que no ha fet, i una sèrie de coses, això sí, això és evident també, però vaja, aquest Barça, el Madrid, jo no el veig tan Madrid com s'està dient, i ja no ho dic per aquest partit del Màlaga, perquè el Madrid, si analitzem el que ha fet els últims partits i així, ha fet 2-3 partits bons. Fora d'aquests 2-3 partits ha sigut el Madrid que van veure el Màlaga, de patir, de costar-li i de decidir, perquè tenen un senyor que es diu Cristiano Ronaldo i un senyor que es diu Bale, i si no, res més.
Carai, tu, Sergi, com ho vas veure tot el partit?
Jo crec que el primer que hem de fer és pensar qui jugarà al Bernabéu, no. Si jugaran Pedro i Alexis, si jugaran Neymar, vaja, tots dos no jugaran, no? Però quin dels tres jugadors jugarà? Això ja és el primer que el Tata ens fa rumiar a tots els nostres caps quan veiem l'alineació d'Osasuna, perquè deixa la banqueta Neymar, i aquesta temporada, Jesús, sí, deixar després un jugador a la banqueta a la prèvia d'un partit important,
vol dir que juga.
Què significa?
Que
jugarà després
que juga,
Neymar.
Més, després de la roda de premsa més o menys ho va dir. Va dir que havia donat descans a Neymar perquè venia d'un sobreesforç, que havia donat descans a Cesc, i això vol dir que jo imagino que jugarà amb Cesc com a quart centrecampista i amb Neymar al davant amb el Messi.
O sigui, Pedro i Alexis a la banqueta, estem dient.
Exacte, jo crec que no és del tot just. A mi el Cesc, tenint en compte, o sigui, reconeixent que està fent una temporada bastant bona, amb els partits que són bons, el Cesc està molt desaparegut. Ha sigut els partits que estan més desaparegut. I a mi el Cesc em fa dubtar, vull dir, em fa dubtar per la seva irregularitat, perquè és un jugador que igual està no està. Jo faria jugar Neymar, perquè jo segueixo dient que Neymar és indiscutible, per molt que per un partit que no va ser tan dolent com s'ha dit, perquè el de Manchester City no va ser tan dolent com s'ha dit, va fer un gran fallo, va fallar els minuts finals, però el reste del partit va treballar com el que més.
Aquí ja estic d'acord, Jesús,
i va
però
jugar.
Tot i dir que seria injust que no juguin ni Pedro ni Alexis al Bernabéu,
no,
tu
no,
defenses
no
que jugui Neymar.
No, jo defenso que jugui Neymar i que jugui o Pedro o Alexis. Jo em decanto per Pedro, per qüestions òbvies.
És a dir, exclou Cesc de l'11 del Bernabéu.
Jo exclouria Cesc i mantindria la tàctica del 4-3-3, que és la que està funcionant més amb aquest Barça.
Tot i que quan jugues amb els quatre anomenats petits, els resultats s'han transformat en victòries. El dia del City, sense anar més lluny, Cesc, Iniesta, Xavi i Busquets, que no sé com el contem com a petit, però vaja.
Per què no interpretes quan juga Iniesta?
Sí.
Més que els petits.
També.
Perquè ha coincidit amb Iniesta al camp.
Amb Iniesta i Messi. I tots dos en l'estat de forma en què es troben.
Clar.
Que l'estat de forma que Messi ens va exhibir el dia del City, jo crec que aquí cap de nosaltres l'esperava.
No, a veure,
dels últims partits, el de Valladolid potser no compta perquè...
Home, jo us diré una cosa, el partit no... de Messi contra el Manchester City sí que és cert que va fer un molt bon partit,
però
a mi no em va semblar un gran superpartit de Messi, passa que
no,
trobo que és el Messi que estem acostumats a veure i que tornàvem a veure.
Vam tornar a veure aquell desequilibri,
sí, sí,
aquells jugadors amb la cintura trencada, i sí o no, Raül? Sí, sí, és així, sí, o no?
Sí,
i amb el Neymar...
Una mica Sergio García ja ho va intentar també el Calderón.
Amb aquest partit amb el Neymar s'ha fet molta sang, però a veure, analitzem abans del fallo del Neymar.
I per mi Neymar contra el City va estar correcte, amb banda dreta.
Però és només l'error de Neymar que el condemna a ser suplent i jugar al Bernabéu, és a dir, no està en millor moment de forma Alexis i Pedro que amb Neymar?
Pedro
no són
segur.
Més determinants.
Pedro segur. Pedro segur. Alexis, a veure, Alexis és un ente, és un ente estrany, que un dia et fa gran partit, que et fa tragar totes les paraules que puguis dir d'ell, i un altre dia et demostra el que penses.
Sí, però recordem que Alexis contra partits contra Madrid ha jugat molt bé, sí, i ha sigut bastant
sí, tant. Sí, sí, no, és veritat, és veritat, és veritat.
I posa nerviós a Pepe i a Ramos, i això és una cosa
però
que està
parlem
bé.
Del moment de Messi, parlem del moment d'Iniesta, però parlem també del moment de Pedro. Pedro va fer un partidàs, però espectacular, jo crec.
Sí, sí. Sí, sí.
Està en un gran moment. Jo veig més injust. A veure, veig més injust per la regularitat.
No aquesta és la cosa, però ja ho fem això als culers, a criticar Pedro, quan és un jugador que està responent i molt bé aquesta temporada.
Jo aquesta setmana m'ensenia llegint crítiques al Neymar, dic, ostres, a veure, Neymar, a veure, l'ha cagat, ha fet la gran cagada, ha fet la gran cagada, els últims minuts va estar desastrós perquè es va descentrar, però és que abans d'aquells minuts el Neymar havia estat a un nivell bastant bo.
No el podem creuar un jugador per
clar.
Això. Imagina, si Messi fa un mal partit,
i és,
no cre...
i és paral·lelament, comprant, en vez de jugador, parlant d'equip, el partit de Valladolid, que va ser un autèntic desastre, a veure, no podem tampoc matar el Barça pel partit de Valladolid.
Clar.
El que passa que aquí, aquí tenim, s'ajunten dos factors. Un, el factor del culer fanàtic, que un dia està enfonsat i això és un desastre i això no sé què i no farem res, i després això apoyat per un sector de la premsa bastant ampli, de Madrid, que bueno, que veuen que marca dos gols al Madrid i que guanya el Madrid un partit bé i sembla que ja estigui jugant el futbol més espectacular del món i ha fet dos partits. Ha fet dos partits, allò de cens. Resultats a part que són bons. Ha fet dos partits. I també s'ajunta un sector de la premsa de Barcelona que des de que ha marxat Guardiola tot el que es fa al Barça està mal fet.
I malament.
I malament.
Clar.
Estàvem molt mal acostumats,
exacte.
I continuem estant. Ja veurem d'aquí uns anys o d'aquí uns mesos, en funció de la dinàmica d'aquesta equip, esperem que d'aquí uns anys. Pel que fa a Neymar, jo crec que un segon any li hem de donar sí o sí a un jugador que ve d'una lliga com és la brasilera, i que no tinguem cap dubte que aquesta primera temporada ja ha deixat detalls tècnics del seu potencial, que ja li coneixíem del Brasil, i que ara, a mesura que vagi agafant confiança aquí, anirà guanyant-se un lloc, ja no en l'11, perquè potser ja el té aquest lloc en l'11, i aquí també tenim una mica doncs, l'error en el plantejament, per mi, des del meu punt de vista del Tata Martino, d'incloure'l en l'11 inicial sí o sí. Potser aquest tram final de temporada, un jugador com Pedro, ara ho dèiem, mereix ser en l'11, després pots treure Cesc,
sí,
completament
sí.
D'acord, Jesús, i que juguin tots dos, que jugui Neymar, que jugui Pedro, que jugui Messi, i que el sacrificat sigui Cesc Fàbregas. Jo aquí, ja saps, la meva opinió personal també l'acompanyaria aquesta hipòtesi, perquè Cesc és un jugador que encara no ha demostrat el que s'ha pagat per ell i el paper, el rol que havia d'assumir en aquest Barça. I pel que fa al plantejament del City, jo vaig ser el primer en criticar un 11 polític del Tata. Aquell dia va deixar la banqueta Pedro i va deixar la banqueta Alexis. Va sortir amb Neymar i amb Messi, i acompanyant Cesc Fàbregas, com dèiem, a Iniesta, Xavi i Busquets al mig del camp. El resultat va sortir, i el Barça va guanyar el partit, i ha passat a quarts de final, sí. Però tots enteníem que per apretar dalt el City necessitaves un Pedro o un Alexis, com a mínim un dels dos jugadors. I Pedro és un jugador que torna a estar tocat per aquella vareta del gol, de cara a porteria és un jugador amb un percentatge altíssim de gols per oportunitats que crea i rematades a porteria, i es troba en un moment de forma altre cop espectacular, que per acabar la Lliga això ens ve perfecte. Neymar, veurem al Bernabéu si juga, quin és el seu nivell ara. Jo el dia del City, per mi un Neymar correcte,
exacte,
sense anar més enllà, correcte, fent la feina que se li podia demanar aquell dia. Després no estem encertats de cara a porteria, com Alexis moltes vegades, el Jesús ens recorda, no ho està.
I Neymar, a més, hi ha un factor al seu favor de cara al Bernabéu. Necessita un gran partit. Perdó.
Necessita sí, això un gran necessitava partit. Contra el City, també. Si el poses amb el City, si és per donar-li la confiança d'un gran partit.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el mereix. Mereix la confiança d'un gran partit. Si el Barça està entonat, el Neymar pot ser un jugador bastant determinant en un partit com a clàssic. Pot ser bastant determinant, perquè
és un tira revolucionat. El que li necessita per, diguem, recolzar més a Neymar és arribar al Bernabéu i moldre.
Un gran partit. Jo crec que, per desgràcia, és així.
Sí, sí, sí.
Per desgràcia, és així. No veurem què ha fet. O sigui, estem parlant ara com si el Neymar hagués fet una temporada desastrosa, i el Neymar ha fet una gran temporada. Ha fet una gran temporada. Ha jugat molt bé. Ens ha fet vibrar molts partits. Sí. Que no és un golejador. Escolta, el Messi, el primer any amb el Barça, em sembla que pocs gols va fer. I després va explotar com a golejador.
Ara ja és el màxim golejador. Clar,
després va explotar com a golejador i ja no ha parat. Sí, ja no ha parat. El Messi acaba d'arribar. Acaba d'arribar. No té l'estructura com el Messi, perdó, el Neymar acaba d'arribar. No té la capacitat del Messi, a part de gran jugador que és el Messi, de figura així, que el Messi ja coneixia la casa. Vull dir, el Messi el salta al primer equip, era com dir, va, avui en vés d'anar aquí, vés cap allà. I ja està. I no, per ell no era un canvi, no era un trauma. Aquest acaba d'arribar d'un futbol totalment diferent, d'un país diferent, d'una cultura diferent. Ostres, aquest any de marge, jo crec que el primer any de Neymar l'hem de valorar com a molt positiu. Com a molt positiu. En global, parlo en global.
Però quan arriba, quan arriba un fitxatge d'aquestes característiques, que costa tants calés, el que s'espera és que respongui bé des del minut zero.
A veure, tu li pots demanar a un jugador que respongui bé des del minut zero amb un Ibrahimovic, amb un Thierry Henry, a jugadors que ja estan curtits, que han jugat competicions europees, que han jugat i que coneixen el futbol europeu, d'això. A un xavalet que ve amb 20 anys de Brasil... i que apunta molt, dona-li un marge.
I tot i això, deixa'm dir Jesús, que no oblidem que venen al Barça, que té un estil de joc únic.
Exacte.
És a dir, un Zlatan Ibrahimovic, clar, o un Thierry Henry, o un qui sigui, tampoc li demanis que s'adapti des del primer dia, des del minut 1.
Clar, però si no els hi demanes aquests, no els hi demanes aquests que tenen, estan curtits en mil batalles i experiències i així, ja has d'exigir a un xaval de 20 anys, quan si valorem, insisteixo, valorem la seva temporada, jo crec que ha fet una temporada boníssima.
Ara permeteu que me lamenti, quina llàstima que Ibra no funcionés al Barça. Mira, és que a mi és un jugador que m'agrada moltíssim. Però...
està en gran moment, Ibra.
L'Ibra no va funcionar amb el Barça per culpa de que el senyor Guardiola no volia el sistema, no encaixava dins del seu sistema. I punto, si el senyor Guardiola hagués fet com ha fet amb el Bayern de Múnich, que ha cedit una miqueta i ha fet jugar davanter en punta, cosa que semblava un pecat mortal,
doncs mira...
Pues el Ibra potser hauria funcionat.
Tant de bo hagués estat així, però mira, Guardiola no li va caure en gràcia.
No criticarem ara el resultat de l'era Guardiola, Jesús.
No li critiquem mai, No li critiquem mai. El que passa,
potser ens convenia més jugar amb Messi de
fals 9. Jo insisteixo, no criticaré mai, al contrari. Però jo insisteixo que és que l'etapa Guardiola ens està fent mal ara.
Ibrahimovic,
però ens està fent mal ara per aquesta mentalitat.
És una aposta del Pep i és un fracàs del Pep i ell mateix com a tal l'assumeix. I com Chigrinski a l'eix de la defensa, que s'havia de menjar el món.
Tots els entrenadors tenen els millors, tenen les seves bogeries.
L'altre dia Jesús pensava, recordava allò que deies que és un equip ara mateix el Barça en transició. Que és una cosa que ara... Jo trobo que està... Jo estic molt d'acord amb aquesta tesi teva.
Que l'està fent malament, perquè hauria d'haver començat ja, i l'està començant ara.
Home, però...
Anava dient transició, depèn de...
Per això,
de qui continua la banqueta. Si continua el Tata, sí que hem començat una transició, però si el Tata final de temporada fa les maletes, la transició encara ha de començar, i hauria de començar pels noms de la plantilla i per la renovació de jugadors...
Raül, volies dir alguna cosa?
No, deia això, de la transició aquesta, com apuntava el Sergi, se m'ha avançat, però sí, a veure què passarà, perquè realment les últimes declaracions del Tata, ostres, deixen a veure que ara mateix ja no és que hi hagi el millor de l'ambient allà dins de Can Barça, no hi ha el millor clima.
Home, però si parlem igualment de...
Però vaja, s'està dient de planificació sense comptar amb ell, paraules del Tata.
No, perdó, i va explicar-ho a la roda de premsa, això. Ahir ho va puntualitzar molt a la roda de premsa. Que va dir, quan ell parlava de planificació, el que havia dit, que no havien posat noms, que els noms que havien sortit, que preguntessin a qui els havia filtrat, perquè d'ahir no havien sortit ni el Zubizarreta tampoc. Però que planificació, diu, parlar de les creences, de que necessitem un porter, que necessitem un central, que necessitem això i que necessitem allò, d'això sí que han parlat. Diu, i estem parlant contínuament. Això ho va dir ahir la roda de premsa del Tata Martino.
Bueno, jo crec que també vas manar una miqueta les declaracions d'Ores que va fer uns dies abans.
El Tata Martino jo crec que està una mica fins als pebrots de que rep crítiques, faci el que faci.
Sí, però no sap dosificar.
Quan no introdueix novetats, rep crítiques perquè no les introdueix.
El problema del Tata és que acaba explotant en roda de premsa i llavors se'n va de la boca.
Però ha de ser molt complicat entendre això per d'un entrenador que a més ve de jugar en un tipus de lligues on... on sí que t'idolatran més, per dir-ho d'una altra manera. Si el resultat acompanya, diguem, d'una forma estable, encara que perdis de tant en tant, no et diran res.
A més, a veure, que té un altre any de contracte.
Clar.
És que aquí, ara, els contractes... es parla com si cada any, encara que tinguis 5 anys de contracte, es parla com si cada any acabessin.
Els contractes de futbol...
A veure, digue'm si continues o no, perquè d'això si tens 3 anys de contracte.
Té un any més, però ell té l'opció de...
Té l'opció, té l'opció.
Té l'opció.
Jo crec que aquesta opció passa fins que ell se li inflin els deixonses. Que és la dubte que hi ha, a veure si se li inflen del tot o no se li inflen.
Esperem que no.
Jo crec que és la dubte.
Esperem que s'inflin els títols.
I que si se li inflen, se li inflaran amb raó. Perquè, vaja, s'està sent, com jo crec que s'està sent injust amb el Neymar en aquest últim partit, s'està sent molt injust amb la temporada del Tata Martino.
I el partit, de Jesús, de Sassuna, perdó, Jesús. ja pensava en qui volia fer la pregunta. Bé, no sé si el cap de setmana has tingut partit o no amb els companys de Mundo Deportivo, si jugues a Lliga de Mitjans.
No.
Tenim primícia, ja s'ha retirat.
Ja estic retirat del futbol.
Amb unes quantes, amb uns quants títols?
No. El passits de costellada.
Tu vas tirar un error, tio, impressionant.
El partit d'Osasuna, Jesús, com l'expliques? En 7-0.
A veure,
tenint en compte l'últim de Lliga, ja ens saltem al Valladolid, al City.
El partit d'Osasuna l'interpreto com un, que surt un equip enrabiatat. Vull dir, enrabiat.
Això és bo,
Enrabiatat, sí, jo és la sensació que em dona el Barça, que per això dic que em dona bones sensacions de cada clàssic. De que és un equip enrabiatat, de que diu, ostres, a veure, que hòstia, t'estan aquí matant i no som tan dolents.
Però sortir enrabiatat contra la Madrid pot ser desastrós, Jo crec que contra la Madrid sortíem sent freda totalment.
A veure, un partit davant del Madrid, un Barça-Madrid, jo crec que és totalment independent de l'estat de forma dels jugadors, dels equips, de tot. És totalment independent. El que s'entona aquell dia i està una mica més inspirat i li surt una cosa del millor, s'endú el partit. I pot ser el que està pitjor el que guanya com el que està millor. Jo crec que és un partit...
Necessitarem també una bona defensa.
Necessitarem bona defensa. Necessitarem intentar evitar contracops, perquè el Madrid l'arma que utilitzarà és el contracop, que és la seva millor arma, i és la que utilitzarà, perquè sap que la batalla al centre del camp, en teoria, la té perduda.
Home, sí, la té perduda, però la meitat d'aquest sentit ha millorat moltíssim.
Ha millorat moltíssim, però jo crec que...
Entre Luka, Modric, Maria...
Però jo crec que la continua tenint perduda.
Jo sí, jo també crec que sí, que la té perduda.
En teoria, estem parlant ara, en teoria.
Jo també ho crec, però... Però fa 2 anys no feia ni la meitat de por en el mig del camp. I compte que la meitat de fa 2 anys, 3 anys, sí que donava guerra.
Sí, sí.
Si recordem la Champions de Seinfeld, va guanyar el Barça al Madrid, va ser guerrera aquella.
Però és que a veure, ni el Madrid està tan bé com han volgut vendre, ni està tan bé el Madrid, ni el Barça està tan malament. Jo crec que la cosa està molt més nivellada, que els 4 punts, a veure, han sigut circumstancial, perquè el Barça ha fet la gran ensopegada, el partit tonto de la temporada, el partit de Lleida de fa molts anys, que va perdre casa, i ha fet el partit tonto. Però jo segueixo creient en aquest Barça.
Jo, de cara al clàssic, al Bernabéu, crec que no es descobrí la sopa d'all, però amb un Barça, una part del que va tenir amb el City, és a dir, la possessió de la pilota, el control, aquell primer toc, rapidesa, i amb l'encert del partit d'ahir a Osasuna, el Bernabéu s'endú perfectament els 3 punts,
jo crec que,
com dèiem, per qualitat en aquests moments, fins i tot encara, de plantilla i de funcionament de joc que la que té el Real Madrid.
Jo crec que encara té més qualitat que el Madrid. Jo crec.
I ens posaríem a un punt.
Exacte.
I deia el Jesús que no afectava, o deies, un partit així que tampoc afecta gaire el moment de l'equip o el moment dels jugadors.
Jo crec que no, que és relatiu, afecta.
El Madrid juga a Champions aquesta setmana, vols dir que tampoc afectarà això, el rendiment del Madrid?
Pot afectar, però pot afectar jugant qui jugarà a la Champions. El Morata serà titular,
Clar.
Però, que és lògic.
Segurament això la té una de
les vacances. Tu creus que pot afectar? És com si fessin un partit d'entrenament de dir, va...
I amb jugadors més suplents...
M'agrada veure-ho, perquè el Madrid també, quan ha tret els seus suplents, molts cops ha acabat traient les seves estrelles per rematar el partit, perquè no se n'han sortit.
Però és igual, què poden perdre? 0-1?
Clar, exacte.
0-2, què més dona?
Van cada 6-1, si no vaig malament. Correcte. Van cada, oi? És que és un partit que no té...
Gràcies per recordar-me. És que tenia al cap un altre resultat. Vale.
Quin tenia?
0-4.
El Madrid, un gol al Madrid.
Tenia un 2-4. I tenia al cap el resultat del Borussia Dortmund. No sé per què.
Aquest era el del Dortmund-Zenit. Que té la tornada a casa.
El Madrid, un gol al Marcarà. Llavors l'altre ja t'entén que té 7,
Clar.
Clar, no, de fet, és un partit que jo crec que pel Madrid... No, els és igual, crec jo. Vaja, a mi em faria igual,
No, i tant.
M'ho plantejo d'aquesta manera. No hi haurà desgast.
Igual, encara que es vulgui perdre 0-3, jo faria jugar, vamos. Jo, si hagués el Barça en aquesta situació, tot el bé.
Clar.
O tots els que tinguin inscrits del B els faria jugar ja, ja està.
Sí, sí, jo faria...
Home, el Messi, perquè ho vol jugar tot, com passarà amb el Madrid, que jugarà el Cristiano Ronaldo, perquè ho vol jugar tot, i ja està.
Que aconseguirà votador, esclar, home, no, no sigui que, que se li escapi.
Cristiano voldrà jugar demà, també.
Clar.
Això s'ha per suposat. Xavi Alonso deia fa uns dies que el partit d'aquest diumenge, el clàssic, no era un partit important, però que no era el més important de la temporada.
No és vital per ells.
Ostres, jo crec que sí.
Jo crec que és totalment vital per ells.
Clar, a mi aquest tipus de declaracions em fan gràcia, perquè, home, no passa res, si diu que és vital, no passa res, ho pot dir.
Són declaracions...
Però ho podria dir, jo trobo que és el partit clau ara mateix, perquè si el Madrid, si el Barça guanya, sobretot, encara ho pot tenir bé per guanyar la Lliga, perquè un empat el pot tenir el Madrid. Un empat, i després amb el gol a baraja ho tindria fet. Imagina't, sí, sí. Ja estem aquí fent números, eh?
És una llàstima el Pucela, perquè has deixat la Lliga en mans d'un altre equip, com és el Madrid, i l'Atlètic de Madrid abans també, ja, si tinguem-lo en compte.
Si guanya el Madrid, jo crec que està decidit tot, pràcticament, siguem realistes.
Sí.
Ja hem de peus a terra i...
Sí, sí, sí.
I ja està tot pràcticament decidit.
Sí, no cridem al mal temps, Jesús, que a veure no... si acabarem la Lliga tercers.
Sí, ens hem de jugar la Lliga contra l'Atlètic.
Jo estic convençut que l'acabarem primers.
No, jo ojalà, ojalà. Però si el Barça guanya...
I amb Neymar donant-nos el títol.
Si el Barça guanya, si el Barça guanya al Madrid, no solament patirà amb d'això, no sé, depèn del rival que li toqui a l'Europa, si no li toca l'Olympiacos o així...
O el Barça.
Ostres, clar, que l'Olympiacos passa, no? Ara que ho penso, clar, passa la següent fase...
No venen pels morts els diables vermells, però...
Exacte. En teoria ha de passar.
En teoria de... Doncs aquí li ha tocat el Madrid.
Tot és teoria, tot és teoria.
Hauria de treure un resultat 3-0, sense encaixar un gol, això, tenint en compte.
Jo sé que us agradaria a vosaltres, però un Chelsea-Madrid seria maco, eh? Això també s'hauria de...
I un Chelsea-Barça.
Bueno, aquí també m'agradaria, també s'ha de dir.
Qualsevol emparellament és bo, quarts de final.
A veure, un Chelsea-Barça, i jo penso que tant el Madrid com el Barça són superiors.
Sí,
al
home,
Chelsea.
I tant, i tant. I a més el Morbo Mourinho...
Jo, amb aquesta Champions, el que queda és Bayern Múnich, Madrid i Barça.
Sí, jo...
Ostres, vaja, sí. Jo crec,
això descartant el Dortmund.
Sí, jo el descarto.
Gran aposta de Sergi Alemany pel Borussia Dortmund, eh?
Sí, aquest any sí, Alemany.
Aquest any, bé, de moment hi és, ja té un peu i mig a quarts de final.
Sí, però amb la Lliga quants punts està del Bayern?
Bé, són dues competicions diferents, Jesús.
Home, mira, també tenim...
el Bayern la guanyarà aquest cap de setmana que ve, la Lliga, això és cert.
També tenim el Betis trepitjant fora en Europa, eh?
Marca una mica el potencial dels equips.
L'Eurobetis, deixem un...
Que es parla molt de la Lliga Espanyola, però la Lliga... Sí, Alemanya, la Lliga Anglesa... Bueno, Anglesa encara està
això,
més a
cosa. Això és, una mica com el que passa amb el Tata, ara dia sí i dia també. És a dir, un dia és el millor perquè golegem 7-0 a l'Assassuna i l'altre dia és el pitjor perquè perdem a Valladolid. Aquell dia són els jugadors, però vaja, quantes vegades aquesta temporada hem qüestionat el Tata per un mal resultat?
L'estan qüestionant cada per bons i dolents. I... Tota la temporada estan qüestionant.
Sí, sí, sí. El Jesús ho comentava ara, al nivell de la Lliga Alemana. Al nivell de la Lliga Alemanya, la temporada passada, quan arriben a la final Bayern de Múnich i Borussia Dortmund...
Tothom diu que és la millor Lliga del món.
Compte amb el potencial d'aquesta Lliga. Mirem dos equips alemanys que han arribat.
I ara tot el contrari.
I el Bayern de Múnich, com diem, no sé quantes jornades falten, però encara en falten unes quantes, i aquest dissabte...
També el Borussia Dortmund ja... el van desmantelar. L'han tret un millor.
De moment, té bon equip,
però li han tret...
Clar. Home, això ja venia, tampoc és cap sorpresa, això per suposat.
Necessites vendre, també.
Ah, però és com si ara tu te'n vas al Madrid i Cristiano Ronaldo i Bale se'n van fora.
I Lewandowski el van poder mantenir precisament perquè van arribar a la final de la Champions i els ingressos van ser els que van ser.
Clar.
Per aquest cop
no,
d'Alemanya.
No, però clar, la davallada d'ells és lògica.
Sí,
seria lògica en el cas de Barça o Madrid que es desfessin de Cristiano o de Messi. Un dels dos. Es notaria el que perdés.
Parlem ara d'altres...
De l'Espanyol.
Sí, parlem de l'Espanyol, per suposat. Sí. Mentrestant, si de cas, jo us deixo pensar-vos una porra pel clàssic.
D'acord, pensava que ens convidaves a marxar mentre parlàveu de l'Espanyol amb el Raül.
Anem a fer un cafè, mentre fem una xapeta de...
Entre el Raül des de la peixera.
Dissabte, el Real Madrid va jugar contra el Màlaga. Van
guanyar... Li va costar bastant.
Això és el que volia dir. El Madrid va suar moltíssim contra el Màlaga, van aconseguir guanyar finalment.
No és novetat, eh?
No.
Amb el Màlaga pateixi.
Exacte. Qui també va fer patir molt a un dels equips potents d'aquesta lliga va ser l'Espanyol, que va fer patir moltíssim l'Atlètic, on malauradament el marcador es va decantar finalment cap als vermell i blancs.
Sí, bueno, molt bé.
Vermell i negres, va dir ara, que estava aquí pensant.
El Sanco. Ja sabem qui anava aquest cap de setmana, el Sergio. No anava amb el Júnior.
Jo no em caso
ningú. Jo sí, jo vaig de blau, anava amb el Júnior,
Va fer un bon partit de l'Espanyol, Raül, i també és cert que el porter de l'Atlético va salvar...
Ho parava tot, fins i tot amb la cara, ho parava.
Sí, 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 va parar una de Sigurcia, que va ser... Era l'empat. Era... L'empat no, era el...
Era l'1-0.
Era l'1-0, exacte, perdona. Sí, 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 era el 0-1...
Sí, sabíem perfectament que amb la visita al Calderón seria complicadíssima, no ens enganyem, a priori vas allà intentant rascar alguna cosa positiva, però saps perfectament contra quin equip estàs jugant, i el que va passar és el... sobre el paper el més lògic, que perdessis el partit contra l'Atlético de Madrid. Es va plantar cares, va jugar prou bé, sí que va haver moments que l'Espanyol sembla que es dissolgués una miqueta com si fos un tros de sucre dins del cafè amb llet. Potser els canvis van arribar molt tard. Els canvis de sortida de Córdoba, de Torres i d'Àlex Fernández van arribar tard per la reacció de l'equip, que pogués empenyar una mica més i apretar el cul. Bé, aviam, estàs content perquè l'equip va donar la cara, va mantenir una bona imatge, diguéssim, que aquesta també és, jo crec que és una de les exigències de l'aficionat per ICO, que és, pots guanyar i perdre partits, aquest partit saps que a priori el perds, però surts content de veure que l'equip ha respost, sobretot a nivell de joc i fent patir a un Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid venia de jugar a Champions, també, sí, que en aquest tipus de... i més en partit contra el Milan, sí que estava... sí que es veia, es palpava una mica el desgast que tenien els jugadors. Però vaja, i també, errors que pots cometre dins d'aquest tipus de partit et maten. Un error de defensa que et deixa sol a Diego Costa encara i vaja, i et fulmina. Gran actuació dels dos porters, de Kiko Casilla i de Courtois, que van parar...
tot.
Quasi tot.
Sí, quasi tot, però per molt poc tot, quasi tot, sí senyor.
Però sí, és allò que el que deia dels canvis, quan el moment dels canvis és quan l'Espanyol potser va apretar una miqueta més i semblava que encara es creien la possibilitat d'empatar, i sí que hi havia fases del partit que estaven allà doncs, com molt dubitatius, no sabies ben bé, tu estàs veient el partit i semblava que fos un partit que no sabies ben bé com cap a quin cantó es decantaria, perquè... jo sincerament notava una falta d'intensitat per part d'Espanyol, hi havia puntals que sí que els tenia, llavors dius, ei, encara podem empatar o treure alguna cosa positiva, però després l'Atlético sobreposava fins al moment del gol, que després l'Atlético ja es va tancar una miqueta més, i l'Espanyol sí que al final, com dic, va apretar una miqueta, però vaja, es va intentar però no va poder ser. Content per la imatge de l'equip, això sí.
Això per suposat, jo trobo que és la gran nota positiva d'aquest Espanyol en aquest partit, que era importantíssim pels dos equips, sobretot per l'Espanyol, per donar la cara, i si hagués tret resultat ja seria espectacular.
Si hagués tret resultat s'hauria costat bastant a Europa,
sí.
Que ara li queda,
sí,
ara 8
queda,
punts,
queda més lluny.
8 punts i que ja és un número a aquestes alçades molt difícil,
sí,
de superar.
De fet, el Víctor Sánchez, si no m'equivoco, amb declaracions de roda de premsa, va dir que les setmanes que esperen ara, que tenim la visita al Llevant, després anem al desplaçament entre setmana al camp del Màlaga, i després ve el Barça. Aquesta setmana serà, a banda de complicada, el que marcarà també una mica el full de ruta a seguir cap a l'Espanyol, els objectius reals. Jo crec que, sent sincer, s'ha de guanyar el Llevant a casa, el Màlaga intentar rascar alguna cosa positiva, aprofitar el mal moment que tenen el Màlaga en aquesta competició. Però saps que és un desplaçament, jugar fora sempre costa. Clar. I més el Màlaga, que acaba d'apretar fort al Madrid, i que tu estaràs obligat també a fer rotacions si vols fer un bon paper contra el Barça. Després el Barça a casa, que tot aficionat per ICU espera que facin el gran paper de la temporada.
Jo crec que és vital que Javier Aguirre mantengui els seus jugadors entonats de cara a aquests dos partits que ara deia el Raül, de cara al Llevant i de cara al Màlaga, davant el Barça ja doncs... coneixent que un possible resultat és la derrota, que no té per què ser així, evidentment, però donant doncs, el favoritisme al Barça, l'equip gran, en aquest cas, és vital, jo crec, perquè ja ho va fer en la prèvia d'aquest partit contra l'Atlètic de Madrid, com a mínim els seus homes els va demanar que donessin la cara.
Clar.
I això ho van fer al Calderón i a la segona meitat, que és la que jo vaig poder seguir sencera, la impressió era aquesta, que en qualsevol moment el gol de l'Espanyol podia arribar, és a dir, l'Espanyol era qui rondava la porteria de Courtois i no a la inversa. Ara, per tant, té partits importants, jo crec que és sobretot vital que Javier Aguirre pugui aconseguir mantenir els seus homes amb aquest nivell d'autoexigència i de motivació elevat perquè no s'adormin, ara que la salvació matemàtica ja està molt a prop sí, i que Europa queda més lluny, però que com sempre ha repetit des del propi club, no és l'objectiu. L'objectiu és assegurar la permanència i després doncs, el que arribi bé. I en aquest sentit els jugadors, amb les declaracions de Víctor Sánchez, doncs sembla que també van en aquesta mateixa línia, sense cap mena de dubte.
Però jo crec que la permanència de l'Espanyol la té pràcticament assegurada.
Sí.
No hauria d'haver una debacle tan grossa perquè se n'anés. Però no, que són importants aquests dos partits, són importants aquests dos propers partits, el Levante i el Màlaga, perquè si els guanyes llavors ho tens ja oficialitzat, oficiós, però bueno, ja pràcticament tens oficialitzat aquesta permanència. I després el que pugui vindre ja vindrà.
Exacte.
Ja vindrà. Que és el que tu has defensat pràcticament tota la temporada.
És a dir, que esperem el comunicat de premsa que ja s'han assolit els 42.
Clar, sí, 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 és així, és així. Allò que pràcticament és oficial ja, la xifra aquesta que s'inventa la gent, que els 42 punts et salves, i ja està. I llavors el que vingui és extra, el que vingui és extra. I si llavors es posa a tiro a Europa perquè el Sevilla fluixa i no sé què, quantos, doncs vale, llavors...
És que és això, el Sevilla hauria d'afluixar, cosa que no ha fet i...
Ahir va guanyar 4-1 al Valladolid.
4-1 i fent un partidàs.
Qui va punxar va ser el València.
Sí senyor, contra el Real.
I una pregunta pel Raül, hi ha aquest neguit una mica, Raül, o no, però dels partits de Llevant i Màlaga, a veure què passarà, a veure quina serà la imatge que donaran a l'equip.
Per part meva no, no hi ha aquest neguit. Potser més al Màlaga.
Això és
però...
bo, senyal que s'ha guanyat la confiança de l'afició al
100%
però... aquest any l'equip.
I l'Espanyol és superior.
Que altres anys no,
sí.
Ja recordem, no ha passat.
És superior.
És superior, però recordem que molts partits d'aquests ah, no, potser no. Venies precedit d'un gran paper contra València i després tens un altre partit que a priori, hòstia, veus i dius, vas confiar, t'han donat la cara, jugant bé, sobre el paper dius, ets bastant millor que el següent contra el Getafe venen i et claven 0-2 hòstia,
amb el Betis que potser és l'ensopegada que aquest any ha fet més mal.
Sí, jo crec que tots els pericots estan convençutíssims que perdríem, que aniríem allà i els hi regalaríem els 3 punts. Teniu, vinga, va.
Sou bona gent, això.
Molt bona això gent. No, aviam què passarà, aviam, confio en que es mantenguin per donar sobretot la cara contra el Llevant, que és a més el rival que tens empatat a punts ara mateix a la taula classificatòria, si et distancies una miqueta més, i el Màlaga, doncs aviam, les rotacions que puguis fer, jo crec que els jugadors que no estan gaudint de tants minuts puguin sortir motivats i treure alguna cosa positiva.
I tant.
Contra el Barça veurem, sempre és un punt afegit de motivació i aquests... aquests partits, aquest tipus de partits contra equips tan grans com el Madrid o així a priori ja saps que els perdràs, parteixes del que saps que perds, per tant no tens res a perdre a nivell de donar una bona imatge i donar la cara. I a partits d'aquests, per exemple, que, com contra el Madrid, crec que si haguéssim apretat més el cul i creure's que podíem treure alguna cosa, s'hagués pogut rascar alguna cosa més positiva del que es va viure.
Trobo que el partit en si, aquest Atlético Espanyol, és positiu el resultat i la imatge pels dos equips. Per l'Espanyol perquè ha donat la cara a un camp molt difícil contra un equipàs. I de segones, l'Atlético ve de jugar a Champions i s'agafa aquesta lliga malgrat
va,
no
aguantar,
jugar bé.
Aguantar, malgrat les meves fies ja que s'han pujat, aguantar.
Això està fet,
A veure, si el Barça en supegués aquesta setmana... que deixem que abans seré el primer defensor de l'Atlètic i com
ja ho veuràs tu, Jesús, que s'afotran a l'última jornada. Ja ho veuràs, Esperem que no, però...
No hem parlat del Pepe.
Ostres,
Pepe. Del Pepe.
Sí, senyor.
Bueno, expulsió.
La no expulsió del Pepe. La no targeta de Pepe.
L'entrada que va fer és brutal.
Sí, senyor.
És que, a veure, és molt semblant a la que va haver d'Israel la setmana anterior, partir el genoll.
Sí.
L'entrada és per l'estil, únic que no li, hi ha la sort que no li fa tan mal perquè no va tan fort com aquell.
Això que han arribat a ser companys de selecció.
Però l'estil és el mateix.
Ja veus, sorprèn
moltíssim. Després al final va voler arreglar i he vist una foto a l'As que es va fotografiar amb les filles.
Això volia dir-te.
Que suposo que algú del Madrid li devia dir, va tu, anem a suavitzar la teva imatge, sí, el rentat que estan fent amb el Pepe, que estan fent un rentat.
Fes un vídeo d'aquests, fes-te un selfie.
No, renten amb aigua de claveguera, perquè el renten amb aigua de claveguera, perquè escolta'm, jo segueixo veient el jugador. A veure, no està tan descentrat com Mourinho perquè no té un al darrere que li va dir en la batossigant. Però vaja, quan se li creuen els cables fot coses que són de sanció. És que és igual que no l'hagi ensenyat la targeta. Vull dir, si hi hagués un comitè de competició i hi hagués aquí una reglamentació com cal, el senyor Pepe el clàssic no el jugaria perquè estaria en un partit castigat com a mínim o dos, i el senyor Duda se li perdonaria la targeta. Mm-hmm. Perquè, vamos, jo crec que es va queixar amb bastanta raó.
Amb tota la raó del món, però sorprèn, a més, això, la postcampanya que fan després d'aquesta entrada. De, la dona de Duda dient que no, que som amics, que no passa res.
No passa res.
El Duda dient que no, que són coses del camp, que...
Sí, clar, aquí fan la paella sense sandoll,
però perquè són dos que després es tenen que trobar dins de...
Però que em sembla molt bé que es portin bé, això és una cosa que em sembla sensacional, i que s'ho prenguin d'aquesta manera, però el que va passar al camp és... A mi em sembla escandalós, vaja.
I tant.
Sí, sempre hem de separar les coses que passen dins i fora del camp.
Però, però,
però el senyor Pepe,
és que té molts
el senyor Pepe ja coneixem el seu currículum.
És que té molts antecedents.
I ha d'anar en compte perquè, aquí, perquè un dia algú prendrà mal.
Clar, i culpable,
més mal del que ja ha fet fins ara.
L'àrbit, que l'àrbit va ser un desastre aquest partit pels dos equips, eh? Perquè només començar el partit va haver un penalti claríssim amb el Bale. Que va passar per alt perquè havia pensat, ui, és massa d'hora per pitar un penalti perquè si sí, no s'entén.
Però hauria de ser un hàndicap això, perquè si Pepe és un jugador com és, a la mínima hauria de tenir targeta.
No, però no se l'ensenya en veu menys, bueno.
Clar, i no
però
ho és, això, és així, és el contrari.
Però això és el problema dels àrbits, i el senyor Xavi Alonso. Exacte. És un senyor que tindria que tindre targeta cada partit automàticament.
Ja.
O sigui, automàticament.
Ja surt amb una targeta.
Una targeta.
Saps quan cada... tots allà plantats per la foto, clar, que targeta allà.
I cada tres partits expulsat.
Quan passen les alineacions, sí.
Perquè és un dels jugadors que més pega de la Lliga Espanyola.
Sí, sí, sí.
Tant Xavi Alonso, i tan bé, i tan imprescindible, i així, és d'aquests jugadors i que va amb mala llet. No és d'aquests jugadors que dius que va noble, va al xoc. Com jo defenso el Sergio Ramos, que encara que de vegades se li cruzen els cables, penso que és un jugador que no té mala llet. Que, al moment que se li creuen els cables, sí, però quan se li creuen, si no, no té mala llet, entra fort.
O sigui, Ramos,
mira, és com el Víctor Sánchez. El Víctor Sánchez sempre acaba el partit amb una targeta groga, perquè va amb una intensitat bastant important, però no el veus que vagi amb la maldat d'anar a trencar cames directament.
Sí, Ramos t'empenta i l'altre passiga, però per darrere, que no es vegi això. Llavors que és millor,
Alonso,
és millor.
El Xavi Alonso de vegades, però ostres, si agafem els partits del Xavi Alonso...
De passigar també s'ha per Veloa.
Home!
També.
Oi, Veloa seria un capítol a part, eh? Escolteu, acabem ja aquesta tertúlia. Porra pel clàssic d'aquest diumenge. Tenim alguna cosa?
M'has deixat temps per pensar-ho.
Vinga, home. Jesús!
1-3.
1-3.
Gol de Neymar, Messi i Pedro. Que entrarà al segon temps i marcarà el seu gol.
Sergi,
0-1.
Gol de...
Detall tècnic, de qui tu vulguis. De Messi, d'Alexis, de Pedro.
Ja m'està bé, Messi.
Si és detall tècnic, segurament de l'Egna, de Messi.
Orgales,
1-1.
1-1. Jo dic un 1-2. Aquí una mica fàcil, eh?
Escolta, i pel partit de l'Espanyol, no fem porra?
Contra qui jugueu?
Contra Llevant, hem dit. Home,
sí,
no hem de parlar,
no,
company.
A casa, 2-0, jo la faig, 2-0.
Sí. 2-0, vinga.
Jo 2-1.
2-1, Sergi.
Jo seré qui cridi el mal temps. 0-2.
Gràcies.
Jo dic un 0-1, mira. En fi, deixem-ho córrer aquí ja, que si no ens embalem. Aquest cap de setmana hi ha clàssic, per tant, dilluns la setmana que ve el comentarem en profunditat. Jesús Galindo, Raúl Gales, Sergi Alemany, els tres, moltíssimes gràcies.
Adéu.
I fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu-siau.